Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears guanyen pagesos joves ecològics. El darrer any s'han afegit prop de 2.000 hectàrees noves en aquesta modalitat respecte del 2024. De fet, les organitzacions agràries preveuen que la superfície ecològica continuï incrementant enguany. Destaca sobretot la situació a Eivissa, on el nombre d'agricultors joves ha incrementat de valenta els darrers 5 anys. Nafina Prats és una d'elles.
Hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta.
Parlem d'un col·lectiu, el de la pagesia, que continua també en les protestes a la península contra l'acord de Mercosur que s'assignarà dissabte que ve aquí a les Illes. Unió de Pagesos alerta que suposarà una pujada de preus i una minva en la qualitat dels productes. Tot d'una, els escoltam en aquest dilluns, dia 12 de gener. Dia en què s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'especialització dels funcionaris i jutges dels jutjats de violència sobre la dona durant tot el dia. Per al sindicat CECIF és una passa positiva. Pablo Rodríguez és el responsable de justícia del sindicat.
En el futuro, cuando haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
I mor el nin mallorquí de 5 anys que va patir un accident de trànsit a Barcelona dia 29 de desembre.
El cotxe en el qual viatjava amb la seva família va xocar de manera frontal amb un altre turisme. El seu germà petit, de 4 anys, va morir dia 8 de gener per les greus ferides que va patir en l'accident.
I avui arranca l'audiència provincial el judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a casa seva inca per robar-li plantes de cànnabis el 2020.
Començarà amb la constitució del jurat popular i els testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil. El Ministeri Fiscal imputa al presumpte autor del crim un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
També avui comencen els 3 dies de dol. Es marcarà la memòria de Xisco Ametller, que va ser batlle socialista d'aquest municipi durant 13 anys i que hi va morir als 63 anys.
També, a partir d'avui matí, s'habilitarà un llibre de condolences a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquest dilluns a les 7 del vespre hi haurà el funeral a l'Església de Sant Martí.
I de l'exterior avui estaran ben pendents de la situació a l'Iran. Les protestes en aquest país han deixat de moment més de 500 morts i milers de ferits.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'intervenir-hi i Teheran adverteix que respondrà amb atacs a Israel, que ja ha activat l'alerta màxima.
I de la cultura recopilarem tot el que ha donat de si aquesta matinada la gala de lliurament dels Globus d'Or.
Els guanyadors de la nit han estat la pel·lícula One Battle After Another, amb 4 premis, i les sèries de Pitt i Adolescents. Paul Thomas Anderson és el director del film.
Golden Globe goes to... I'm not sure how to pronounce this. Paul Thomas Anderson.
Okay. Aquest ha estat un dels moments en el qual s'han repartit, s'han donat aquests premis Globus d'Or aquesta nit als Estats Units, un certamen en el qual el film espanyol Cirat no ha aconseguit cap guardó.
I en els esports, el Mallorca encaixa la segona derrota consecutiva i se situa a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 2-1 a Vallecas contra el Rayo després d'un gol al minut 4 de partit i d'un penal polèmic de Valiant que va transformar Isi Palazón. Abans de res va servir el gol de l'1-1 de Vedat Muriç. I d'aquesta manera el Mallorca acumula 3 partits sense guanyar, tanca la primera volta en 18 punts i és quart per la cua a un punt del València, que és qui marca el descens. A més, al vespre, l'arribada de l'equip a Son Moix, un grup d'aficionats, va increpar a jugadors i directiva pels mals resultats. A primera federació, victòria de l'Uda Eivissa per 1-4 al camp del Cartagena, i també en futbol el Barça és el campió de la Supercopa d'Espanya després de guanyar la final al Real Madrid per 3-2. I en bàsquet, a primera FEB, victòria del Fibui Palma contra l'Estudiantes per 80-76 i victòria també de l'Èstia de Menorca, que va guanyar la pista del Tizona per 85-102.
I pel que fa al temps, comença la setmana de Sant Antoni i ho fa amb bona temperatura. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, encetam aquesta setmana amb una petita pujada de la temperatura, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 17 graus. Quant al cel, tindrem alternança entre sol i núvols alts durant una bona part de la jornada i a partir del capvespre també tindrem algun núvol baixos, això sí, no esperant precipitacions. I d'altra banda, el vent bufarà moderat, de xaloc i de migjorn, i això farà que arreu del territori predomini la maror. Ara mateix tenim a Mallorca 6 graus a Inca, 8 a Santanyí i 10 a Pòrtol. A Menorca, 11 graus a Sant Lluís i 13 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 9 graus a Santa Eulària i 12 a Eivissa.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Joan Jiménez, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Teresa Pou. Comença.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fora Vila guanya pagesos, joves ecològics, el sector de l'agricultura i la ramaderia orgànica preveu una expansió de la superfície agrària en guanya totes les Balears. Les organitzacions agràries auguren l'ecològic com a la clau per la subsistència del camp. Fixeu-vos, en el darrer any s'han afegit a la modalitat biològica prop de 2.000 hectàrees noves respecte del 2024.
Destaca el boom d'agricultors joves que en els darrers 5 anys s'hi han engrescat a Eivissa. Bona salut, per tant, de la producció eco, que també es nota molt en l'increment de pagesos inscrits. Segons les darreres dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica de les Balears, ja n'hi ha més de 1.300. Jeroni Vera és el director del CBPAE.
Aquest creixement seguirà, sobretot perquè ja el que comencem a veure dins del mes de desembre, sobretot amb les sol·licituds d'inscripcions que ens han arribat, això vol dir que segueix aquesta evolució. I hem vist que durant aquest 2025 s'ha incrementat en 2.000 hectàrees més. O sigui, que veurem 2025 amb més de 53.000 hectàrees inscrites en agricultura ecològica.
El creixement de la superfície i el nombre de pagesos inscrits en ecològic varia en funció de les illes. A Eivissa va davant, enguany serà la que més incrementa i ho fa en 500 hectàrees més en relació a l'any anterior. Han passat de 1.450 hectàrees a més de 1.980 el 2025, tot plegat una evolució ben elevada de prop d'un 30% d'un any per l'altre. La majoria de productors que s'inscriuen al Consell Regulador Ecològic són joves, agricultors i ramaders. Nafina Prats va començar a explorar la finca entre Sant Antoni i Sant Rafel fa prop de 13 anys. Assegura que la pagesia és dura, però rendible.
I sí que hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta. I tu decideixes ficar-te dins d'agricultura i ets una persona mitjanament jove, mitjanament preparada, perquè això és una altra cosa de les característiques dels joves que s'apunten a l'agricultura, és gent preparada, doncs quasi tothom ho fa amb ecològic.
Nafina conra, sobretot, verdures i hortalisses.
I un sector de la producció ecològica amb cultius principals com l'ametla i la garrova, els cereals, les llegums, que dèiem creix malgrat els entrebancs d'uns anys tocats per la sequera i per les malalties com la llengua blava o la grip aviària.
Tant la problemàtica del canvi climàtic, de la sequera, com aquestes malalties que estan arribant en el ramat, són anys complicats, i així tot el que veiem és que la producció ecològica va creixent, tant en superfície com en explotacions ramaderes.
La fruita seca, sobretot l'ametla i la garrova, ocupa el major percentatge de cultius ecològics a les illes. En el cas del ramat encara hi ha una escassa producció ecològica. També són importants l'oli i el vi. De fet, l'extensió de vinya i olivera eco és la que ha experimentat un creixement més notable. Ara bé, el principal entrebanc és l'accés a les terres de conreu.
L'accés a la terra jo crec que inclús podria ser que sigui més difícil que Mallorca. Pensa que és un territori més petit i també està amb tota aquesta gent, el capital estranger que ve i comença a comprar finques i cases, pues per la gent que es vol dedicar a l'accés a la terra és un tema molt difícil.
Unes dades que constaten l'increment de la producció ecològica i que coincideixen amb la nova campanya audiovisual que acaba de llançar el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica.
Aquest és un vi com ha de ser, sostenible des del cultiu fins al celler, amb intervencions mínimes i sense químics. Els productes de la terra han de ser com són, ecològics, ni més ni puc.
Els protagonistes són productors ecològics de les illes i també els seus productes. Uns pagesos que mantenen encara les protestes avui, que continuen amb talls de carreteres malgrat l'oferta de governs com el de Catalunya de fer front comú per Mercosur, que previsiblement s'assignarà dissabte que ve a Paraguai. Les tractorades arreu de l'estat espanyol i també Europa es mantenen després de 4 dies amb talls de vies i amb bloqueig accessos estratègics per la circulació de mercaderies com el port de Tarragona.
Els agricultors i ramaders asseguren que l'entrada de productes de Mercosur suposarà la fi del seu sector i augmentarà la dependència alimentària dels europeus. França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda o Grècia també han acollit mobilitzacions de la pagesia.
Aquí a les Illes, Unió de Pagesos de Mallorca qualifica com a negatiu l'acord de lliure mercat entre la Unió Europea i Mercosur. Alerten que els productes que arribin seran de pitjor qualitat i indirectament suposaran afectacions en els preus. Joan Gaiàs, el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
El que ens preocupa és que se generi un excedent en el mercat peninsular que competeixi entre el producte que arriba de Sud-amèrica i que indirectament arribi aquí aquest producte a continuar competint i a baixar encara més els preus. Tornaran a arribar pollastres, plens d'hormones, sacrificats a l'Uruguai, arriben de Sud-amèrica, també arriben de Sud-àfrica, avui en dia, i de Marroc. Productes, taronges, per exemple, cítrics, que tenen residus de pesticides que aquí estan prohibits fa 20 o 25 anys.
Davant d'això, la patronal de transportistes Fenadis Mer denuncia el que al seu pare és un segrest de més de 40.000 camions per part de manifestants i acusa els governs centrals, autonòmic i els autonòmics català i basc de passivitat. I a partir d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma. Fins ara només oferien servei en temps d'oficina de les 9 del matí a les 3 del migdia i els casos de violència masclista que passaven fora d'aquest horari eren tramitats pel jutjat d'instrucció que hi hagués de guàrdia. D'aquesta manera es desaprofitava l'especialització dels funcionaris i dels jutges dels jutjats de violència sobre la dona. Pel Sindicat de Funcionaris de Justícia CESIF és un pas important, però el lobby de dones de Mallorca considera que encara falten molts de recursos per atendre de manera correcta les dones que han patit un cas de violència masclista. Ens ho explica Carme Moreno.
L'ampliació del servei dels jutjats de violència de gènere està relacionada amb la nova llei d'eficiència en l'administració de justícia. El canvi també ve motivat perquè des del passat estiu s'ha dotat d'un quart jutge al Partit Judicial de Palma en relació als casos de violència de gènere. D'aquesta manera, a partir d'avui, el jutjat de guàrdia especialitzat en aquesta matèria sobre la dona funcionarà de les 9 del matí a les 9 del vespre cada dia de l'any. El responsable de justícia, el sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, explica que la mesura és positiva perquè hi haurà més especialització i perquè amb la nova normativa es permetrà també descongestionar els jutjats de violència de gènere quan ho necessitin. Declaracions a IBT Ràdio.
En el futur, quan haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
La cofundadora del lobby de dones de Mallorca, Esperança Bosch, diu que la mesura és insuficient i reclama més recursos perquè el 2025 ha estat un any terrible, diu, per les dones que han patit violència masclista. Les illes se situen al capdavant de les comunitats amb més víctimes de violència de gènere per cada 100.000 dones durant el tercer trimestre de l'any passat.
Però això no ens ha de consolar, perquè estem davant d'una situació molt greu. L'any 25 va ser terrible, començam aquest any d'una manera també terrible. Tot el que és facilitar a les dones, de veres, que aquesta denúncia se pugui fer d'una manera fàcil, de dir que no haguis d'anar a la Quinta Forca per denunciar, és bo.
La responsable del lobby de dones també reclama més formació en matèria de gènere pels jutges, fiscals i funcionaris de l'administració de justícia.
I avui ha de passar a disposició judicial l'home de 60 anys detingut ahir per presumptament haver matat la seva parella, una dona de 58 anys, en el domicili de la víctima a la localitat d'Olvera, a Cadis. No hi constataven denúncies prèvies.
L'home va confessar a la seva filla el que havia passat i ella va avisar a l'112. Els serveis d'emergències i a la Guàrdia Civil es varen traslladar a l'habitatge on vivia la víctima i van comprovar que la dona havia mort. Si es confirma el cas, seria el tercer a tot Espanya aquest 2026. Remedios Palma és la batllessa d'Olvera.
En nombre de todo el pueblo de Olvera lamentamos profundamente el fallecimiento, esta muerte violenta de una vecina de la localidad. Y sí, pedir prudencia y respeto a todo el mundo. Los hechos están ahora investigándose.
Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes aquí a les Balears i també al 016.
I avui comença l'audiència de les Balears, el judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a casa per robar-li unes plantes de cànnabis el 2020. Arrencarà amb la constitució del jurat popular i també dels testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil. El Ministeri Fiscal imputa el presumpte autor del crim, un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
Així és, de fet, els fets es remunten al 24 de setembre de l'any 2020, quan quatre individus van entrar a la finca de l'acusat. Segons la versió del Ministeri Públic, l'home de 32 anys, que va acabar mort en aquest robatori, va ser justament l'encarregat d'entrar a la casa mentre els altres tres l'esperaven a l'exterior. Una vegada dins, l'acusat, que havia agafat un ganivet de 13 centímetres, el va sorprendre i li va pegar diverses punyalades durant un forcejament. A més, el van rematar quan va caure en terra intentant fugir i va morir.
També hi ha tres persones més acusades.
Es tracta dels altres tres presumptes lladres pels qui demanen una pena d'11 mesos de presó per un delicte de robatori i amb força i grau de temptativa. El judici està previst que finalitzi divendres i durant els 4 dies hi intervindran testimonis i també pèrics amb proves tècniques.
Hi ha mort el nin mallorquí de 5 anys que va patir un accident de trànsit a Barcelona dia 29 de desembre quan el cotxe en el qual viatjava amb la seva família va xocar frontalment amb un altre turisme.
Recordem que el seu germà petit de 4 anys va morir dia 8 de gener per les greus ferides que va patir en l'accident. Els seus pares i l'ocupant de l'altre cotxe romanen ingressats en diferents hospitals.
I un home, un vianant de 49 anys, ha resultat també ferit greu en ser atropellat per un turisme que circulava a alta velocitat des d'Eivissa en direcció Sant Rafel.
Els fets han succeït quan faltaven 20 minuts per les 11 de la nit fins al lloc del sinistre. S'hi han desplaçat una unitat de suport vital avançat que ha traslladat a l'home fins a l'hospital de Can Misses amb un codi de trauma greu.
I el Consell de Mallorca treballa per permetre com més aviat millor la compra de les llicències de lloguer turístic que es troben a la borsa creada expressament per això. Asseguren que és una qüestió tècnica, mentre que la patronal del sector Aptur adverteix que ja s'han perdut moltes places i que si no es garanteix el repartiment dels lloguers turístics es donen de baixa al sector. Està condemnat a desaparèixer. Cal recordar que el mes de setembre el Consell va dur a terme un procés per vendre 654 places que es varen acabar invalidant a causa d'un col·lapse de sol·licituds, segons la versió oficial. Encara a dia d'avui no s'ha aconseguit trobar una solució i no hi ha una data fixada per a repetir el procés.
Sí, perquè segons les dades del Consell, a Mallorca hi ha poc més de 104.000 places de lloguer turístic quan el sostre fixat, val a dir el 2018, pel Pla d'Inversions d'Hàbit Turístics és de 115.000, exactament. Les 654 places que es troben a la borsa corresponent a baixes que s'han registrat majoritàriament per no adaptar-se a la normativa actual. Després de l'intent fallit del mes de setembre per adjudicar totes aquestes places, el nou conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, confia en no gaire temps es trobi finalment una solució tècnica. Així ho va anunciar, de fet, que garanteixi les mateixes oportunitats a tots els ciutadans interessats.
Per això, a la darrera junta del CEBAT se va acordar ajornar el procés d'admissió de sol·licituds fins que puguem disposar d'un sistema tecnològic realment fiable que eviti errors i greuges comparatius.
I per part seva, la gerent d'Aptur, que és Maria Gibert, dona un vot de confiança al nou conseller, si bé adverteix que si no es facilita l'adquisició de les places que es donen de baixa al sector del lloguer turístic, està condemnat, diu, a desaparèixer. Ginart lamenta que des de l'any 2018 només han tingut problemes normatius.
Si no poden garantir aquesta rotació de places, que des de sempre, sempre hem dit el mateix, que és que nosaltres Ens conformem amb el que tenim, però sí que volem una garantia de rotació. Això vol dir que un que ho vol deixar de fer ho pugui començar a fer un altre que ho vulgui fer sense augmentar places. Si no poden garantir aquesta rotació, estan destinats a desaparèixer.
En qualsevol cas, com dèiem, la patronal es mostra confiada en que el nou conseller hi hagi un canvi de rumb i existeixi la voluntat, per tant, real de posar ordre en el sector i en fer una realitat l'adquisició de places de la borsa que ja hi ha creada.
I a Menorca, Ciutadella, el govern municipal té previst presentar avui matí el projecte de pressupostos per enguany que vol aprovar dijous. Mentrestant, ara Mó està disposada a negociar amb el Partit Socialista un acord que permeti tirar endavant els comptes maonesos, però hi posa línies vermelles. La més urgent, diuen, és resoldre la potabilitat de l'aigua de la capital menorquina. En una assemblea extraordinària general convocada aquest cap de setmana s'ha votat a favor de la proposta negociada amb el grup socialista municipal les darreres setmanes. El portaveu d'Aramó, Jordi Tutzó, reclama un canvi de paradigma cap a una política molt més activa.
De resoldre una sèrie d'arestes, una sèrie de concrecions en certs projectes en els quals nosaltres demanem, com a tot el pressupost, que sigui un pressupost real, un pressupost realista, un pressupost executable. No necessitem ja ningú, de cap ciutadà i ciutadana de Mó necessita ja més promeses, sinó fets constatats i reals.
I encara Menorca avui comença en 3 dies de dol. Es marca de la memòria de Xisco Ametller, que va ser batlle socialista del municipi durant 13 anys, del 2010 al 2023. Ha mort als 63 anys.
Avui de matí s'habilitarà un llibre de condolències a la sala de plens de l'Ajuntament per qui vulgui deixar-hi unes paraules. Ametller va dedicar 20 anys de la seva vida a Es Mercadal, 7 com a regidor, 13 com a batlle. Joan Pellicer és l'actual batlle del consistori.
Xisco es va dedicar en cos i ànima a l'Ajuntament, en el seu municipi, i la gent ho sap i ho té en compte.
El juliol va tenir el seu darrer acte oficial on varen acudir molts representants de la política menorquina i on es va penjar el seu retrat a la sala de plens. L'Ale Garriga és portaveu del PSOE a Es Mercadal.
El que m'ha sap més greu ara en aquests moments, sincerament, és l'escola, perquè l'escola d'aquí de Mercadal la va lluitar moltíssim, molt, i malauradament no la podrà veure acabada l'escola.
Les reaccions a la seva mort han arribat des de la política balear. Francina Armengol ha expressat el seu condol a les xarxes socials, com també Pepe Mercadal, actual secretari general del PSOE a Menorca. També el Partit Popular ha lamentat el seu decés. El funeral serà a les 7 del vespre a l'església de Sant Martí.
Són ara les 7:22. En els darrers 10 anys, el nombre de naixements ha caigut un 25% a les Illes, una baixada que va acompanyada d'un retard clar en l'edat de la maternitat. Actualment, el 40% dels nadons neixen de mares majors de 35 anys, una tendència que, segons els experts, respon a motius laborals, econòmics i també de conciliació.
I entre les causes d'aquest fenomen hi ha, per exemple, la precarietat laboral, també la dificultat de l'accés a l'habitatge, la manca de conciliació familiar i el fet de prioritzar l'estabilitat econòmica a banda de tenir fills. Factors socials, també econòmics, que expliquen que, a més de tenir menys fills, les dones els tinguin cada vegada més tard. Una tendència que es repeteix arreu de tot l'estat, on el 2024 es van registrar 318.000 naixements, una de les xifres, val a dir, més baixes de les darreres dècades.
Yo tenía 40 años cuando me quedé embarazada.
Yo tenía 36 cuando vaig donar llum.
Tuve a mi hijo a los 38 años.
Lo típico trabajo, nunca encuentras el momento.
Em va donar temps de viure i d'experimentar abans de tenir fills.
És comunitari, crec que depèn totalment socialment de com estan estructurades les coses i que avui en dia és molt complicat.
Me dediqué a mi profesión.
Bé, i per tant, tot aquest retard en l'edat de tenir fills ha anat acompanyada d'un augment clar, molt clar, de la reproducció assistida. Actualment, un de cada 6 infants neix mitjançant aquests tractaments, una realitat cada vegada més habitual. A la sanitat pública, l'accés a la reproducció assistida està limitat als 40 anys, un topall que obliga moltes dones a prendre decisions en un marge de temps molt reduït. Només durant el 2025, a l'Hospital de Son Espases es van dur a terme 321 tractaments, principalment a dones d'entre 32 i 38 anys. Es Belén Catel és la cap de la unitat de fertilitat.
La gent ve aquí pensant que la primera és molt difícil de quedar, però no és així. La tassa d'embaràs és igual en tots els cicles. Per in vitro és damunt un 45%, més o menys, general, i per inseminació diferent, segons inseminació de donant o de parella.
I atenció, perquè a tot això s'hi afegeixen encara llistes d'espera que poden arribar fins a un any, amb terminis que varien segons la situació mèdica de cada pacient. El temps d'espera depenen de si la dona presenta condicions òptimes per aconseguir l'embaràs o si, per contra, pateix patologies com l'endometriosi o altres trastorns reproductius que dificulten i molt el procés i requereixen una atenció més especialitzada.
I en in vitro, segons... prioritzam, és a dir, si té endometriosis té una llista d'espera més curta, si té una baixa reserva ovàrica també. Dins in vitro, si hi ha una malaltia genètica que puguin transmetre els progenitors a la descendència, llavors es fa diagnòstic genètic preimplantacional, que es fa un in vitro, però analitzam els embrions per transferir, és a dir, posar els embrions dins úter únicament els que siguin sans.
Una realitat que evidencia un canvi profund en els models de maternitat i que planteja nous reptes socials, també sanitaris, i de conciliació de cara al futur.
I encara afegim una xifra més. Gairebé el 90% de les famílies monoparentals a les Balears tenen problemes de conciliació i més de la meitat de les mares pateixen estrès crònic. La manca de conciliació laboral i familiar té un impacte directe i greu en la salut mental dels progenitors que crien sols. Així ho constata un estudi de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears. Ha recollit aquestes xifres Victòria Morell.
L'informe posa en relleu que més de la meitat d'aquestes mares pateixen estrès de manera habitual i gairebé un 30% presenta ansietat. A més, 4 de cada 10 reconeixen problemes greus de son i la necessitat de recórrer a medicació per poder dormir. De fet, més de la meitat han necessitat atenció de professionals de la salut mental. Catalina Cervera és la presidenta de FAMOIP.
Doncs aquesta manca de conciliació es tradueix en jornades esgotadores on les mares monoparentals s'assumeixen soles a feina, cures i tasques domèstiques. Això genera estrès crònic, ansietat i problemes de son. Afecta la seva energia, la seva paciència i el benestar emocional diari.
I parlant de mares, perquè l'estudi també destaca la feminització d'aquesta realitat, més del 90% de les famílies monoparentals a les Balears estan encapçalades per dones, una xifra superior a la mitjana estatal. Moltes d'elles es troben en situacions de precarietat laboral, amb baixos salaris i jornades parcials, fet que dificulta encara més la conciliació. De fet, explica Cervera, un 32% no estan donades d'alta a la Seguretat Social, cosa que limita l'accés a drets bàsics com les prestacions per desocupació o una jubilació digna.
Aquest fet limita les seves oportunitats laborals, les prestacions que poden gaudir i l'accés a jubilacions dignes. A llarg termini, això perpetuarà les desigualtats i la vulnerabilitat d'aquestes dones.
FAMOIP alerta que la sobrecàrrega de feina remunerada, sumat a les tasques domèstiques i cures i a l'alt cost de la vida a les illes, també a la manca de xarxes de suport, incrementa el risc de pobresa i exclusió social d'aquestes famílies. Les mancances en la informació i l'accés a recursos públics de conciliació també suposen una trava.
Les principals mancances detectades són l'accés limitat a recursos de conciliació, com poden ser activitats extraescolars o escoletes, la baixa flexibilitat laboral, l'insuficient informació sobre drets derivats de llei de conciliació i suports inadequats davant l'elevat cost de vida i l'estacionalitat turística a les Illes Balears.
Davant aquesta situació, FAMOIP reclama polítiques públiques específiques, més serveis de cures accessibles i mesures efectives de conciliació que tinguin en compte aquesta realitat insular. Des de l'associació insisteixen que es tracta d'un problema estructural que no només afecta el benestar de les famílies monoparentals, sinó que també és una qüestió de salut pública i d'igualtat social.
I són gairebé les 7:29. Fem un cop d'ull a la premsa editada a les Balears, que avui està molt pendent, Toni, del futbol.
Hi sol estar la majoria del dilluns, però avui s'entén especialment perquè ahir el Mallorca va perdre i va venir vist al final del partit. Màxima tensió, de fet, diu el diari de Mallorca a la seva portada. Derrota i esbroncada, diu, última hora per la seva banda. Els digitals no parlen en aquest cas del futbol, també sol passar, però mantenen aquest to d'esbroncada, podrien dir. Okay, Baleares mostra el clot, diu, del nou narcotràfic a Mallorca, El Hoyo, Mallorca Diario per la seva banda, com la majoria de dilluns obre amb una entrevista, en aquest cas a la consellera insular de Cultura, i Ara Balears el que diu és que 300 ciutats més barates que les illes ja han limitat el preu del lloguer. Futbol també, el periòdico d'Eivissa, a la portada, que ho combina amb un test que parla també d'habitatge. Diu que més de 1.300 cases allà són d'estrangers. De fet, els arquitectes d'allà, diu el diari, reclamen incentius per l'habitatge social o de preu limitat. I el Menorca diu que creix un 20% el nombre de turistes que trien cases en lloc d'hotels.
I són ara les 7:30, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Les Balears guanyen pagesos joves ecològics. El darrer any s'hi han afegit prop de 2.000 hectàrees noves en aquesta modalitat respecte del 2024.
De fet, les organitzacions agràries preveuen que la superfície ecològica continuï augmentant enguany. Destaca sobretot la situació a Eivissa, on el nombre d'agricultors joves ha pujat de valent els darrers 5 anys. Nafina Prats és una d'elles.
I sí que hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta.
I parlem d'un col·lectiu, el de la pagesia, que continua amb les protestes a la península contra l'acord de Mercosur, que s'assignarà dissabte que ve.
Aquí a les Illes, Unió de Pagesos alerta que suposarà una pujada de preus i una minva de la qualitat dels productes i asseguren que no quedaran de mans plegades.
I avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'especialització del personal dels jutjats de violència sobre la dona durant tot el dia per el responsable de Justícia del sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, diu que és una passa positiva, mentre que la cofundadora del Lobby de Dones de Mallorca, Esperança Bosch, diu que la mesura és insuficient.
En el futuro, cuando haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
Tot el que es facilita a les dones, de veres, que aquesta denúncia se pugui fer d'una manera fàcil, és a dir, que no haguis d'anar a la Quinta Forca per denunciar, és bo.
I avui arrenca l'audiència provincial al judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a casa seva inca per robar-li plantes de cannabis el 2020.
Començarà amb la constitució del jurat popular i els testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil. El Ministeri Fiscal imputa el presumpte autor del crim un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
I mor el nen mallorquí de 5 anys que va patir un accident de trànsit a Barcelona dia 29 de desembre.
El cotxe en el qual viatjava amb la seva família va xocar frontalment amb un altre turisme. El seu germà petit, de 4 anys, va morir dia 8 de gener per les greus ferides que va patir en l'accident.
I avui comencen 3 dies de dol a Es Mercadal, a Menorca, en memòria de Xisco Maller, que va ser la socialista del municipi durant 13 anys i que va morir als 63 anys.
També, a partir d'avui matí, s'habilitarà un llibre de condolences a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquest dilluns, a les 7 del vespre, hi haurà el funeral a l'Església de Sant Martí.
I de l'exterior, avui estaran pendents de la situació a l'Iran. Les protestes en aquest país han deixat de moment més de 500 morts i milers de ferits.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'intervenir-hi i Teheran adverteix que respondrà amb atacs a Israel, que ja ha activat l'alerta màxima.
I de la cultura, aquesta matinada s'ha celebrat la gala de lliurament dels Premis Globus d'Or.
Un dels guanyadors de la nit ha estat One Battle After Another. Paul Thomas Anderson és el director d'aquesta pel·lícula, que ha rebut un total de 4 premis.
You guys are being so generous with this affection for me and this film.
Diu que som molt generosos per aquest afecte que rep tant ell com el film. Ho ha dit en rebre el premi aquesta matinada. També han estat guardonades les sèries de Pit i Adolescents, i pel que fa a la pel·lícula espanyola Cirat, en aquest cas no ha aconseguit cap reconeixement.
I sapiguem ara quina previsió del temps tindrem aquest dilluns. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetant la setmana amb una petita pujada del termòmetre, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 17 graus. D'altra banda, quant al cel, tindrem alternança entre sol i núvols alts, i també a partir del capvespre podrem veure qualque núvol baix, això sí, no esperant pluges al llarg d'aquesta jornada, i tot això estarà acompanyat per un vent que bufarà moderat, principalment de xaloc i de mitjon, i en conseqüència tindrem maror arreu del territori. Ara mateix tenim a Menorca 8 graus a Mahó, 10 a Cala Morell i 10 a Cala Morell, a les Pitiuses 8 graus a Sant Llorenç i 14 a Cala Jondal, i a Mallorca 6 graus a Alcúdia, 9 a Vilafranca i 10 al Port de Sóller.
Informatiu Matí. Esports.
I passen ara 35 minuts de les 7 del matí, moment per la informació dels esports, que ens estan parlant del Mallorca, que encaixa la segona derrota consecutiva i se situa un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 2-1 a Vallecas contra el Rayo després d'un gol al minut 4 de partit i d'un penal polèmic de Valiant que va transformar Isi Palazón, i abans de res va servir el gol de l'1-1 de Vedat Muriqi. D'aquesta manera, el Mallorca acumula ja 3 partits sense guanyar, tanca la primera volta amb 18 punts i és quart per la cua a un punt del València, que és qui marca el descens. A més, al vespre, a l'arribada de l'equip a Son Moix, un grup d'aficionats va increpar jugadors i directiva pels mals resultats. Sentim l'entrenador Jago Barrasate.
Sí, independientemente de la valoración del partido, es verdad que la primera vuelta es mala, hemos sacado 18 puntos, estamos fuera del descenso, pero eso no nos vale, porque al final tenemos que sumar mucho más y llevamos dos vueltas de 18, que es muy pobre, y tenemos que mejorar. Entonces, bueno, yo soy... digamos, el que tiene que enderezar esto con la ayuda de los jugadores, y bueno, tenemos el sábado que viene otra oportunidad, pero sí creo que lo podemos hacer, porque creo que este equipo lo ha hecho y lo volverá a hacer.
Tot i que el Rayo es va avançar a l'inici de partit amb el gol de Frutos al minut 4, el cop més fort el va rebre el Mallorca amb el penal assenyalat a Valiant. Munuera Montero va considerar que un contacte superficial amb el braç del capità sobre de Frutos s'havia de castigar amb la pena màxima i targeta groga per Valiant. I sí, no va desaprofitar el regal de l'àrbitre per posar el definitiu 2-1. Sentim Martín Valiant.
Yo nunca en ningún momento noto el contacto. Yo lo único que hago es veo trayectoria de balón, me paro e intento despejarla de la cabeza. No, voy a buscar excusas. Creo que es una jugada que cambia mucho en el partido, porque después de empate creo que estábamos metiéndonos en el partido y acercándonos más a ponernos por delante, y es una jugada que pues otra vez te ves a tener que remontar en un campo complicado como este.
A banda de la derrota del Mallorca i la 19a jornada de Lliga, deixava l'empat a 1 entre el Llevant i Espanyol, i avui, quan siguin les 9 del vespre, es jugarà el Sevilla-Celta. Recordem que el pròxim compromís del Mallorca serà dissabte a Son Moix, amb la visita de l'Atlètic Club de Bilbao a les 4:15 del capvespre. Més futbol. La primera federació, victòria de prestigi de l'UD Eivissa. Cartago no va per 1-4 davant el Cartagena. Els blaus cels sumen 3 punts que els hi permet sortir del descens amb 23 punts. El doblet de Davo, Fran Castillo i del debutant Svensson des del punt de penal li permet al tècnic Miguel Álvarez respirar un poc més per poder fer feina amb tranquil·litat de cara al pròxim partit de Lliga. Sentim l'entrenador.
Sí que venía muy tranquilo. Yo creo que es el día o la semana más tranquila que he ido a disputar un partido. Porque lo que he visto son los chicos esta semana. Sé que están conmigo, sé que están con nuestro trabajo. Se lo merecen ellos más que yo por el empeño que han puesto, por la creencia de lo que estamos haciendo. Y al final uno, cuando muestra la alegría que han mostrado esta semana, cuando se le ve que disfrutan de su profesión, todo es más fácil que salga.
A segona federació, la jornada 18 del grup 3, el Poblense i l'Atlètic Balears continuen encapçalant la classificació després de guanyar tot dos amb el mateix resultat, 1-0 Girona B i Barbastro, respectivament. Sentim el golejador del conjunt poble, líder del grup tercer, Toni Penyafort.
Sí, la veritat que ha estat un partit, una victòria d'equipo, estem molt contents. Sabien lo difícil que anava a ser un gran equip com el Girona, i sé que han tingut anar cap endins i han segut després estar darrere, pressionar dalt i evitar que molt marquessin gol.
També va sumar els 3 punts la Societat Esportiva Eivissa, guanyant per 2-1 a l'Olot, i la nota negativa la deixen les derrotes del Porreres per 1-0 al camp de Sant Andreu i de l'Andratx 0-2 davant del Terrassa. Sentint José Contreras, tècnic del conjunt andritxol.
Hoy no hemos estado a la altura de lo que requería el partido. nos han hecho daño en situaciones que hemos entrenado durante toda la semana, lo sabíamos, pero hay veces que el rival también juega y es un gran equipo que lo ha demostrado hoy aquí.
La segona federació femenina, derrota del Balears per 2-3 contra el Tenerife i un darrer punt en futbol perquè el Barça és el campió de la Supercopa d'Espanya després de guanyar la final al Real Madrid per 3-2. Els blaugranes, amb un doblet de Rafinha i un gol de Lewandowski, sumen així el primer títol de la temporada. I acabam amb bàsquet i amb voleibol. La primera FEP, el món de la cistella, victòria del Fibui Palma, 80-76 contra l'Estudiantes, i victòria també de l'Èstia Menorca, que va guanyar a la pista del Tizona per 85-102. Pel que fa al volei a la Lliga Iberdrola, la Barca Menorca va perdre per 3-16-0 a la pista del Club Volei Saire, en partit corresponent a la 13a jornada, i desaprofita així l'oportunitat de posar-se líder de la classificació davant un rival de la zona baixa. En volei, posant punt final a la informació esportiva.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual no. Que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són ara les 7:41. Fa 15 anys que el fumar ha desaparegut de bars i de restaurants. Una mesura, la de prohibir fumar a l'interior dels locals, que va aixecar polseguera ara a les portes d'una nova normativa pendent d'aprovar al Congrés dels Diputats. El sector en fa balanç.
La primera llei antitabac es va aprovar el 2005 i prohibia fumar al lloc de feina. Poc després, el 2010, es va ampliar per restringir encara més els espais. La mesura més polèmica va ser eliminar el fum de l'interior dels bars i restaurants. Des del sector denunciaren que aquella llei suposaria grans pèrdues econòmiques i amb el temps han reconegut que no ha estat així. Fins i tot, confessa Bartomeu Mas, gerent de la patronal de restauració de la CAEB, està positiu.
Tothom s'ha adaptat, els fumadors s'han adaptat a la circumstància i el restaurant també s'han adaptat, han estat conscients que efectivament un local sense fum pues, és molt millor.
Ara s'estudia fer un pas més contra el consum de tabac i impedir-ho també a les terrasses, una opció que ja han duit a terme alguns locals i amb èxit i per demanda dels clients en alguns casos. Joan Carrión és l'encarregat del Bar Bosc.
Creo que muy pocas mesas se me han levantado, se han ido sin consumir por el tema de no permitirle fumar. Muy pocas, muy pocas. La verdad que la gente está contenta, agradecida.
La proposta actual de l'avantprojecte no convenç a tothom i alguns negocis demanen flexibilitat a fi de poder decidir.
La postura del sector a través de l'Hostaleria d'Espanya és que hi hagi llibertat per poder triar si una terrassa pot ser per fumadors, si no pot ser per fumadors, en funció del seu tamany. I després hi ha terrasses que són molt petites, que són, pues, no sé, de bars, que estan en un barri on la gent baixa per fer escafetat i fer un cigarret. Bueno, i tenir consideració aquestes coses.
Aquesta nova restricció tampoc és unànime entre els consumidors.
Però jo està molt bé. Però entenc també que un fumador pues, vulgui ser aquí i estar amb la seva família o tal, però també hi ha la família d'un altre.
Perquè tu vens a la terrassa per tenir un aire un port pur, però si tu comences a escoltar que fumen en pipa, fumen en tabac i fumen en vapor d'aquell...
Yo creo que está muy bien de nuevo poder fumar adentro. Lo de afuera en la terraza deberían tener una sección de fumador y a lo mejor una sección de sin fumar.
L'avantprojecte del govern central amplia els espais sense fums i inclou per primera vegada els nous productes de nicotina, com ara els vapejadors. Amb tot, de moment, no hi ha data d'aprovació per convertir-se en llei.
I avui hi ha una cita judicial clau amb el cara a cara entre Salomé Prades i l'assessor de Carlos Mazón. La jutgessa de Catarroja vol aclarir les contradiccions entre les declaracions de l'exconsellera valenciana i José Manuel Cuenca en el marc de la Dana de dia 29 d'octubre del 2024.
La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe que va deixar, recordem-ho, 230 morts, vol aclarir ara perquè el SACOPI, dirigit per l'exconsellera, no va confinar les comarques afectades per la riuada mortal després del missatge de José Manuel Cuenca. Es pretén, per tant, aclarir les possibles contradiccions entre les declaracions d'ambdós. La principal controvèrsia ara per ara són els missatges que l'excap de gabinet va enviar a l'exconsellera Prades sobre la inconveniència o no d'ordenar el confinament de la població.
I després de les reaccions arran del nou sistema de finançament autonòmic negociat primer entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, avui Alberto Núñez Feijóo serà a Barcelona per inaugurar el curs polític d'aquest 2026. El PP reunirà d'aquí una setmana a Saragossa els seus barons autonòmics.
I això l'endemà que el president del Partit Popular hagi tancat a la Corunya les jornades interparlamentàries. Feijóo ha tornat a criticar el nou pacte pel sistema de finançament del govern central amb l'argument que és partidista en la concessió d'interessos d'Esquerra Republicana i quant a la política fiscal d'increment d'impostos.
Hoy venimos a comprometernos aquí para cumplir con la regeneración política, institucional y moral, con una sana convivencia en nuestro país, con su seguridad en nuestras vidas y en nuestras calles. Y en tercer lugar, con el trabajo de los españoles. En este país tiene que merecer la pena el esfuerzo y la honestidad.
En contraposició al plantejament del Partit Popular sobre els canvis en el sistema de finançament autonòmic, s'ha pronunciat també el Partit Socialista. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana és Pilar Bernabé.
Que no les obligue a los presidentes de las comunidades autónomas a decir no a la mejor propuesta posible de financiación, porque todos sabemos, especialmente los valencianos y todas las comunidades del Mediterráneo, que el modelo en el que Feijóo siempre pensó cuando era presidente de Galicia era totalmente contrario a las necesidades que tienen los valencianos y las valencianas y que no reconocía la infrafinanciación que la comunidad valenciana tenía.
Per cert, que Pedro Sánchez retarda la ronda de reunions que havia de començar avui amb els grups polítics sobre la participació de les tropes espanyoles en una hipotètica missió de pau a Ucraïna en espera d'agendar la trobada amb Alberto Núñez Feijóo.
I també avui l'exministre socialista Jordi Sevilla llançarà, de fet, un manifest a les xarxes socials amb l'objectiu d'obrir un debat intern en el seu del PSOE i aconseguir així un canvi de rumb en el partit. El manifest Socialdemocràcia 21 es mostra a favor d'assolir acords d'estat amb el Partit Popular.
I de l'exterior, les protestes a l'Iran deixen, segons el darrer balanç, més de 500 morts i milers de ferits, mentre el règim apunta agents estrangers. Donald Trump amenaça d'intervenir-hi i Teheran adverteix que respondrà amb atacs a Israel, que ja ha activat l'alerta màxima. El president dels Estats Units diu que valora intervenir a l'Iran i avisa que el règim està començant a creuar les línies vermelles. Avisa també que qualsevol atac als interessos nord-americans serà respost amb una força aclaparadora i afegeix que serà molt dura.
El règim dels ayatolàs fa front a l'onada de protestes antigovernamentals més grans dels darrers anys. Tot i que la inflació creixent va ser el detonant d'aquestes mobilitzacions, ara ja han pres un caire més polític. En una entrevista a la televisió estatal, el president iranià Mahmoud Pezeqistan... Diu que estan decidits a resoldre els problemes econòmics de l'Iran al temps que ha acusat els Estats Units i Israel d'encoratjar i donar suport a les revoltes. Sense esmentar-los implícitament, ha dit també que s'han entrenat grups tant en territori iranià com a fora perquè cometin actes de terrorisme contra l'Iran. I com a resposta, a Tel Aviv, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu...
Israel i Iran
Diu que desitja que caigui el règim dels ayatolars el més aviat possible per la llibertat del poble persa i ha afegit que quan això passi, israelians i iranians tornaran a ser aliats fidels per un futur comú en pau, eren les seves paraules. El president del Parlament de l'Iran, Mohammad Bagheer, ha declarat que si els Estats Units l'ataquen durant l'onada de protestes, s'hi tornaran contra objectius militars i navals nord-americans.
7:49, anem amb la primera entrevista del dia. L'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Balears comença l'any posant en marxa la campanya del programa Vacances en Pau. Aquest projecte permet que els infants dels campaments de refugiats de Tinduf passin els mesos d'estiu a l'arxipèlag i fugir així de les temperatures elevades del desert. Perquè sigui possible, però és necessari que hi hagi famílies voluntàries per acollir-los, i d'això en volen parlar precisament ara amb la presidenta de l'entitat, Catalina Rossinyó. Bon dia.
Hola, bon dia.
Enguany, de fet, comenceu la campanya més prest del que era habitual. Per què?
Sí, bueno, nosaltres hem de dir que tot l'any sempre seguim en la campanya, el que passa que la reforçam quan ja comença l'any, i enguany encara ha estat més prest perquè necessitem bastantes famílies perquè puguin sortir nins per primera vegada del campament de refugiats, i també hem de dir perquè els terminis que obtenim per poder presentar tota la documentació de les famílies també s'han acursat, o sigui, en més antelació on de presentar perquè realment aquests infants puguin sortir i a principi de juliol. De fet, i passats estiu, juliol i agost.
L'any passat, de fet, vareu tenir alguns problemes. Què és el que va passar?
No, l'any passat el que va passar també va ser una sèrie de coses que... perquè realment se puguin donar tots els visats, totes les comunitats han deixat de presentar totes les documentacions. Només que una comunitat, quan dic una comunitat és el moviment solidari, que ja ha de tenir vistiplau tant de menors com d'estrangeria. Si una se retrasa, retrasa totes que puguin sortir tots els infants que se'ls pugui donar els visats. I l'any passat pues, va ser una sèrie de coses que sabeu que varen fer que s'hagués de retrasar la sortida dels avions cap a totes les comunitats, i els nostres infants, com que venien amb un xàrter cap a Barcelona, pues aquest també se va retrasar, i els nostres infants que venien aquí a Balears també varen venir en més de 15 dies de retras.
Quantes famílies necessiteu enguany aquest 2026? Quines són les previsions?
Bé, nosaltres... el que necessitem ara és tenir famílies, com més entenguem millor, perquè hem de dir quants d'infants volem tenir aquí a les Balears que puguin ser acollits. Claro, abans de la pandèmia i anys anteriors sabien que era molt fàcil aconseguir famílies i posàvem un nombre. Hem de donar a final de febrer ja hem de dir pues, volem que surtin 30 infants nous cap a les nostres illes. Ara ven que van ser dificultat, no mos arriesguem tampoc a dir quin nombre, si no tenim ja un número de famílies per poder acollir aquests infants. Per tant, per això feim la crida i demanem fer sensibilització i difusió per tenir màxim de famílies i perquè puguin sortir aquests nins i nines d'escampaments, que serà la primera vegada que sortiran.
Idò bé, parlam avui a l'informatiu matí d'aquest programa Vacances en Pau que organitza l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Balears, i hem parlat amb la seva presidenta, amb Catalina Rossinyó. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, i el que deien que si realment hi ha persones interessades, perquè quan hi ha famílies, nosaltres poden ser monoparentals, poden ser persones del mateix sexe, famílies amb infants o sense infants, simplement que vulguin passar un estiu solidari i diferent i que se posin en contacte amb l'associació, i veuran que realment és un acolliment és molt gratificant, i bueno, que necessiten que se posin en contacte amb la nostra associació.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Catalina Rossinyó. Són les 7:53. Vos parla mare de Sant Antoni.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
però viu enguany amb especial il·lusió aquestes festes de Sant Antoni. Les beneïdes seran declarades bé d'interès cultural i material avui pel Consell de Mallorca, protegint així una de les tradicions més arrelades del poble.
L'acte serà a les 7 del capvespre al claustre de Sant Anna i posteriorment es projectarà el documental Dimonis Tradicionals de Muro 40 anys. És un replet d'imatges i de testimonis de la colla contant el que ha estat la seva història al llarg d'aquests 40 anys. La festivitat ha plegat la trobada de colles geganteres també aquest diumenge, omplint els carrers de festa i germanor.
I va èxit ahir de participació al Sant Sebastià Petit a Palma, que un any més va convertir el parc de Sarriera de Ciutat en un gran espai de joc i de diversió per als més petits de la casa.
Durant el matí, Palma va viure una jornada pensada especialment pel públic infantil, dins les festes ja encetades de Sant Sebastià, tallers, espectacles musicals, teatre, circ, també en números d'equilibris, d'acrobàcies aèries, varen ser algun del pla forts d'aquesta jornada. Tampoc no hi varen faltar la mini discoteca, el tren infantil, ni tampoc propostes educatives impulsades amb la participació de Maya, també la policia local i l'EMT.
Todo muy divertido, un día espléndido y todo súper bien para los niños.
Estem aquí amb els nostres fills i tot molt bé, molt agradable.
He comido también, he visto un montón de acrobacias súper guays y me ha encantado.
I també amb motiu de les festes de Sant Sebastià s'ha celebrat la festa popular organitzada per les confraries, el Santianet. Els membres més joves de la confraria de Sant Sebastià i d'Orgull Llonguet han complit amb tota la tradició oferir ous a Santa Clara.
Para que no llueva, ¿verdad? ¿Pero cuándo? ¿Para que no llueva hoy?
El tenia ben clar, perquè no plogui s'han de dur ous a Santa Clara, i de l'objectiu ha estat demanar ajuda perquè no plogui com sentíem el dia del patró de la ciutat.
Han vengut amb tota la cofreria, amb els nens han duit ous, han entrat en el convent de Santa Clara, els han donat a les monges, bueno, ja està molt xulo, han fet, els caparots han fet un ball allà de dins, les monges han cantat, i bueno, han creat tradició, no?, que els infants pues, puguin viure la festa d'una altra manera, que no és habitual, sinó una festa feta pel poble.
Veurem què passa, per tant, en la previsió del temps per la pròxima setmana. Són les 7:56, anem a la cultura. Where it began. Aquesta matinada s'han lliurat els Globus d'Or, 83 edicions, amb aquesta dels segons premis en importància del cinema nord-americà i que es consideren una guia del que seran els premis Oscars que s'entregaran el mes de març. Una gala que va presentar per segon any la humorista Nikki Glaser i que es va celebrar a l'hotel Beverly Hilton a Califòrnia. En tot cas, la gran guanyadora de la nit va ser One Battle After Another, que va guanyar 4 estatuetes de les 9 nominacions que tenia, però clar, una era a la de la millor pel·lícula.
Golden Globe goes to, I'm not sure how to pronounce this, Paul Thomas Anderson.
Damn. Okay. You guys are being so generous with this affection for me and this film, and I'll take it. I'll take it with the love.
Deia el director que prenia aquest premi amb generositat i l'amor que mereix.
Això en la secció de comèdia musical, també premi el millor director, el millor guió, en la mateixa categoria. Timothée Chalamet ha rebut el premi al Globus, el seu primer Globus, com a millor actor per Marty Supreme, i Rose Byrne ha estat triada com la millor actriu per If I Had Legs, I'll Kick You. I pel que fa al drama, Hamnet és la millor pel·lícula, mentre que J.C. Buckley ha estat considerada millor actriu i Wagner Moura, brasiler, millor actor per The Secret Agent.
I think that if trauma can be passed along generations, values can too.
Que parla de la pèrdua de la memòria, aquesta sèrie i aquesta pel·lícula, i deia que si el trauma pot passar de generació en generació, els valors també.
Kids, draw life together. I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora.
I reivindicava en brasiler tota la cultura brasilera. Deia, sense premis per Song Song Blue, de la qual n'estan sentint l'espectacular banda sonora que recull molt de temes molt reconeguts i coneguts, però perquè el premi ha estat, i no podia ser d'una altra manera, per K-Pop Demon Hunters, millor pel·lícula animada, millor cançó original per Golden. Precisament Igei s'emocionava en recordar com ho havia passat de malament d'ella quan ningú confiava en ella.
I worked tirelessly for 10 years to fill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected and disappointed that my voice wasn't good enough.
Veiem que la seva veu no era prou bona, ho sentíem ara. Globus d'Or i possiblement una de les cançons més conegudes i reconegudes ara mateix, sobretot gràcies a les xarxes.
I pel que fa a la televisió, The Pitt ha estat la triada com a millor sèrie de drama i d'estudio, la millor sèrie de comèdia, mentre que Adolescents ha dominat la categoria de minissèries amb diversos guardons, 4 de fet.
Entre els actors televisius, Noah Wyle per The Pitt, Jean Smart per Hacks, han brillat en les seves respectives categories, Rhea Shihon ha rebut el premi Globus per Pluribus i la nit també ha inclòs premis especials per Helen Mirren i Sarah Jessica Parker i sobretot una divertida broma de la presentadora per Leo DiCaprio.
You've won 3 Golden Globes, an Oscar, and the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's just insane.
Nicki Glaser li recordava que tots els premis els ha guanyat abans que la seva lota compleixi 30 anys. La cara de Leo DiCaprio la trobarem segur als stickers del mòbil.